ja són les 6 i des d'ara i fins les 7, com sempre, aquí a la Primera Pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls. One day London City, a crew called C2C. They came to rock the
party. Say what? Parlem de bons hàbits i nutrició amb l'Anabel Fernández, que és directora de nutrició de Coa Center. Anabel, bon dia.
Bon dia.
Volem parlar avui de la llet i els derivats, perquè cada vegada hi ha més, se sent més gent que diu, és que a mi la llet no em senta bé. Jo crec que sóc intolerant. No s'han fet les proves, però ho consideren així. Creus que cada vegada hi ha més intolerància a la llet i als seus derivats?
Aquí hi ha dues coses.
A veure.
Que està la realitat i el màrqueting, les coses influeixen.
Bueno, això sempre passa,
sí,
eh?
Sí, sí,
la realitat i el màrqueting. Que maquilla aquesta realitat.
La part del màrqueting. La part del màrqueting és que ens han venut moltes vegades que la llet sense lactosa és més lleugera, no? Llavors, sí, la gent associa lleugera a cama prima o que m'anirà millor. Llavors, molta gent diu, em senta malament, em sento inflat i s'ho treu, els làctics, no? Però, realment, la llet sense lactosa és igual que la llet amb lactosa. L'única cosa que nosaltres a l'intestí tenim un enzim, que seria, jo ho dic, que seria com unes tisores, no?, que talla el que seria la lactasa, que és el sucre de la llet. El sucre de la llet és glucosa i galactosa, que estan unides, si passen així per l'intestí, no es poden absorbir. I com no es poden absorbir, segueixen per l'intestí, l'intestí tira aigua, perquè aquí hi ha molt de sucre, i tens descomposició. Llavors, això seria una persona que sigués intolerant a la lactosa, que no té la suficient lactasa, no té tanta tisora, i llavors, com passa sencer el sucre, té aquesta descomposició.
Ah.
Vale? Això, què passa? Que és variable. Ja depèn de les zones, de la població, és diferent. Per exemple, per asiàtica, els xinesos, japonesos, tenen un 90% d'intolerància a la lactosa en adults.
Ah.
Per què? Perquè això es va desenvolupar un cop van fer ramaderia. La gent va començar a estabular els animals, a treure la llet i va començar a consumir
aquella
llet. Llavors hi ha gent que genèticament va poder passar no només la infància, sinó que després podien utilitzar aquest ingredient, que era molt interessant, perquè és energètic i ens dona nutrients que, si no tens altres coses, pues, molt interessant poder utilitzar-ho. Però hi ha certes zones on no es va fer tant, amb la qual cosa, tot el tema asiàtic sí que és veritat que són molt, molt, molt intolerants, una cop passen de l'època de la lactància. A Espanya, o sigui, països del nord, com Noruega, això, al contrari, són bastant tolerants a la lactosa d'adults, i a Espanya estem en un intermig. Es creu que hi ha sobre un 40% de persones, inclús pot arribar fins a un 60%, que poden ser intolerants a la lactosa. Una cosa sí que és veritat que són bastants, però normalment és una intolerància parcial, és a dir, potser toleres formatges, iogurts, i potser un got de llet, inclús si et fiques al cafè una miqueta de llet no et senta malament, però si fas un got de llet sencer potser sí, i conforme ens anem fent grans, cada cop ho tolerem pitjor. Per què? Perquè al final aquesta lactasa, aquesta tisora, es fa a l'intestí, al budell. I quan es va danyant el budell amb l'edat, cada cop ens costa més de fer-lo.
Clar. Sí.
I a part, si deixem de consumir llet, el cos, com és una miqueta vago, diu, per què faré lactasa si no en fa falta? I llavors pots tornar-te intolerant a la lactosa si deixes de consumir llet.
A força de no prendre'n.
Sí.
De totes maneres, és el mateix consumir llet líquida que un iogurt, per exemple, que sempre dic que va tan bé per l'estómac?
A veure,
si ets intolerant, serà el mateix.
No és el mateix, perquè el iogurt, el que passa a la producció del iogurt, part de la lactasa passa a àcid làctic. Llavors ja no hi ha tanta lactosa, llavors no lactasa sinó lactosa, i llavors no tens tant de sucre que digerim. Per això es digereix millor un iogurt. Vale? Molta gent que és intolerant a la lactosa no li cal fer iogurt sense lactosa, que això pagàs el doble moltes vegades,
sí.
I només menjant-te un iogurt, doncs potser sí que ho toleres, però la llet no. Llavors, pots consumir llet, no pots consumir llet, estupendo, perquè no és necessària, no hi ha cap problema. Moltes vegades els metges no fan prova de lactasa, perquè és una prova una miqueta d'estar 3 hores bufant per veure si et puja l'hidrogen expirat, i la gent és una miqueta passat, i et senta malament, doncs no t'ho prenguis, perquè com no és necessària, no passa absolutament res, i llavors la gent passa als derivats làctics, que serien, bueno, els derivats làctics no, les alternatives vegetals, moltes vegades, que ara s'han posat molt de moda. Abans, per trobar-ne una, t'havies d'anar a l'arbolari, i ara al super estan...
De fet, jo crec que hi ha més espai per totes aquestes llets, sí, que no són són d'animal que no pas la llet de vaca de tota la vida.
I clar, la gent va perduda amb això. Ara comença a veure, entres allà, no? I dius, ostres, sí, mare meva, ara què prenc, no?
Barista, no barista, sí. D'ametlles, d'avellana, de tot, absolutament
sí, de tot. Sí, ara ja de tot, pots escollir. Llavors, quina seria l'alternativa? Si prens molta llet i vols canviar per una altra, el millor seria la de soja, sí, enriquida amb calci i amb vitamina D, perquè pel tema de proteïna és la que més s'assembla. O sigui, estaries fent un canvi bastant equitatiu. Si et poses una miqueta en el cafè i ho fas com un ingredient, doncs potser pots fer alguna recepta o alguna coseta així, pues escull la que més t'agradi, perquè moltes vegades es posen, no, és que porten poca, jo què sé, les d'ametlla, porten 3% d'ametlla. Bueno, pues, és que, a veure, al final no són un producte de, sinó de ser algo principal a la teva dieta. Si menges molt, pues millor la de, si veus molt, millor la de soja, però si no, pots anar variant una miqueta les alternatives. Sí que és veritat que la civada, si entres molt a TikTok o a les xarxes, està com una miqueta denostada, perquè creuen que el que fan és hidrolitzar els sucres perquè estigui més dolceta, amb la qual cosa té més sucre, però al final jo crec que si em poses una miqueta, es cuida el que més t'agradi. Si són baristes, el que fan és augmentar-li una miqueta, li posen una miqueta més d'olis i de greix perquè tingui com una mica més de cos, no? I et doni com aquesta textura de llet, amb la qual cosa si vols fer pues, cafès amb el cor aquí que, o
sí,
algun dibuixet,
pues, està
millor d'aquestes, però al final són coses que s'han d'utilitzar com ingredients, millor sempre suplementades amb calci o amb vitamina D, si en prenem molta. Si en prenem poca, pots escollir la que més t'agradi, no t'espantis, perquè moltes vegades els olis que li posen tenen una funció més de donar-li textura i també, o sigui, són molt poca quantitat i també moltes vegades s'utilitzen per poder portar, per exemple, la vitamina D, que és liposoluble, pues que estigui una miqueta allà acompanyada, perquè al final és un producte líquid. I per altra banda, l'únic que diria és que al final, si vols cobrir, que sí que et treus la llet i els làctics, si estàs fent molts i passes a consumir poc d'això, pues el que sí que hauries de buscar són alternatives que et donin calci, vale? I allà aniríem ja no a productes com aquests de begudes vegetals, que no es poden dir llets perquè...
No ho són.
Bueno, no ho són, i perquè la gent té com molta mania. És com ara estan amb les hamburgueses vegetals, que diu que enganyen a la gent perquè la gent es pensarà que no són, que sanen hamburgueses i no ho són. I dic, bueno, a veure, tampoc, jo crec que la gent no és tonta. I si diu llet d'ametlla, no creu que...
Que surt de la vaca, sí, però sí, que ha menjat ametlles.
Exacte, sí. Begudes, però bueno, dona igual. I el que sí que hem de pensar, doncs, per exemple, si vols posar calci, doncs hem de veure quins productes, per exemple, el tajín, el pa integral, les cols, que potser pues, la cale, tot el que són les crucíferes, com la coliflor, tot això pues, ens està portant calci a la dieta, i llavors ja sí que hem de buscar calci, però amb un altre tipus d'aliments, que si teniu dubtes heu de recuperar el programa que vam parlar dels ossos, sí, i del calci.
Exacte.
I allà teniu tot superbé explicat.
Sí, senyor, perquè tenim tots aquests, totes aquestes seccions guardadetes a la pàgina web de RAC1 a la carta, i podeu buscar la primera pedra i ens trobareu allà.
Exacte.
Doncs escolta'm, està molt bé. Hem sabut ara de què va tot això de la llet i els derivats i en quina mesura ens poden afectar o no. Anabel, com sempre, moltíssimes gràcies.
A tu, Noemi.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Oh, yeah.
Parlem ara de filosofia, ho fem de la mà de la Montse Crespin, ella és professora de filosofia de la Universitat de Barcelona. Montse, bon dia.
Bon dia, Noemi.
I un tema que últimament ens esgarrifa molt a tots, perquè sembla que tornem a situacions passades i que, a més, cada vegada respirem més a prop, és la guerra. I la guerra, en aquest cas, presumptament justa, podríem dir, perquè no sé si aquestes dues paraules poden anar juntes.
Sí, avui vull parlar sobre la anomenada doctrina filosòfica de la guerra justa. I com deies, Noemí, estem en temps molt obscurs, confusos, amb confrontacions bèl·liques i, sobretot, un constant degoteig de declaracions per part de les autoritats estatals i europees avisant-nos a tots nosaltres de la necessitat d'un rearmament per l'amenaça de la guerra. També han cridat l'atenció moviments de països europeus, com ara Dinamarca, que ha inclòs a les dones el servei militar obligatori. I des d'Espanya, la ministra de Defensa afirmava que aquesta situació de retorn d'aquest servei militar obligatori no tornaria en el nostre cas. Però ara bé, constitucionalment, recordem-ho, i això és molt important, i potser els nostres oients no tothom ho té present, que l'article 30 de la Constitució espanyola ja estableix el dret i el deure, i un deure és una obligació, de la defensa de la sobirania territorial i la integritat. No caldria, doncs, cap servei militar obligatori en cas de conflicte. Aquest preàmbul és per, com dèiem abans, apuntar i exposar avui una doctrina filosòfica coneguda com la teoria de la guerra justa. Aquesta doctrina té una llarga història que podem trobar tant al pensament clàssic grec, al romà, a l'escolàstica, en pensadors rellevants com Francisco de Vitoria, o en època contemporània, en pensadors com en aquest cas l'estatunidenc Michael Balzer, on ressalta el seu llibre Guerres justes i injustes, de l'any 1977. Si mirem el que ens deia Balzer, va tornar a discórrer sobre en quins termes es pot considerar la licitud del recurs a la guerra i quins són els límits de l'ús de la força. I fixa't en aquesta divisió, que és un clàssic. Es parla del anomenat ius ad bellum, que és el dret de l'ús de la força, i el ius in bello, dret que regula la forma en la qual es fa la guerra. Per sintetitzar, una guerra passa a considerar-se justa, i per això justificada, ajustada a un dret, si l'Estat utilitza dins el seu dret de legítima defensa. I clar, la guerra també és objecte a condicions restrictives d'aquest ús de la força. Se'n parla, per tant, sempre, i ho hem de recordar, que hi ha lleis de la guerra. Hi ha un dret internacional humanitari que estableix què es pot i què no es pot fer en un conflicte. Tota aquesta doctrina d'aquesta guerra justa, doncs, no deixa de ser problemàtica. Jo no sé si veus problema en parlar de guerra i parlar d'un element moral, que és la justícia.
Sí, sí, no és tot un debat, i tant que sí.
Clar, és un debat perquè introduïm una dimensió ètica, valorativa, per excusar el que és la conseqüència de tota guerra, que és la destrucció i és la mort. I la mort tant de combatents com de no combatents, és a dir, la població civil.
Exacte.
De l'altra, fixem-nos perquè també, si parlem d'aquesta guerra justa, potser no pensem prou en altres camins disponibles. D'una banda, el ius contra bellum, que serien els mecanismes per evitar i per prevenir el fet de que no arribem a un conflicte. I l'altra també, com fem per negociar la pau. Començava jo amb el preàmbul del moment nostre actual. I em sembla a mi, no sé si estaràs tu d'acord, Noemi, que tant els Estats Units com la Unió Europea no han fet prou per aquest negociar la pau, perquè el que trobem és rearmament i, de fet, aquest acarnaciment dels conflictes més virulents que tenim ara mateix al món. Jo crec que hauríem de fer un esforç per rearmar, no pas la guerra, sinó aquestes negociacions de pau.
Absolutament, segur que no és un camí fàcil, però per això en principi estan els que ens representen, no?, per lluitar per aquestes coses que no són tan fàcils.
I potser nosaltres.
I nosaltres també.
I potser nosaltres, perquè no sé si també ho has pensat, però l'any 2003 sortíem al carrer per dir no a la guerra. Aquest any 2024 no estem sortint al carrer per dir no a la guerra. I estem a les portes, sembla, perquè ens diuen des de la Unió Europea, la nostra ministra, etc., que és el que estan pensant que pot passar.
No sé si ens estem tornant a una ciutat molt més bèl·lica, en tots sentits, també entre nosaltres, però és un punt a reflexionar i molt profundament.
És molt, 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 molt important. I crec que alguna cosa també ens passa si no sortim al carrer per reclamar la pau, perquè a més tenim una història, el nostre poble, la nostra ciutadania, de pacifisme i no pas de bellicisme.
I per tant, tancarem la secció amb una recomanació bibliogràfica per qui vulgui aprofundir també.
Sí, però en aquest cas per aprofundir en aquesta història del pacifisme que comentava. I és el llibre editat per Francisco J. Leira Castiñeira, El pacifismo en España desde 1808 hasta el no a la guerra de Irak. Aquest no a la guerra de l'any 2003 que comentàvem abans. Editat per ACAL l'any 2023. Crec que una mica de memòria del nostre pacifisme ens hauria de fer recordar la necessitat de, i valgui aquí la contradicció, lluita per la pau.
Estem parlant del no a la guerra del 2003 i el llibre editat del 2023. Per tant, aquí hi ha 20 anys, una mica de silenci.
importància.
I tant.
Doncs, Montse, com sempre, moltíssimes gràcies.
A tu, Emi.
La primera pedra, amb Noemí Polls.
En els dos darrers viatges que ens ha proposat el nostre company dels serveis informatius i guia turístic, en Josep Ferrer, ens ha portat al Golf Pèrsic i en concret hem conegut a fons dues ciutats dels Emirats Àrabs Units, Abu Dhabi i Dubai. Avui seguim al Golf Pèrsic, però canviem de país. Anem fins a Qatar per conèixer la seva capital, Doha. Bon dia, Josep.
Hola, molt bon dia.
Per començar, per què no ens situes una mica en aquest petit país del Golf Pèrsic?
Mira, som-hi. Qatar és una petita península a l'est de la península aràbiga. La superfície del país és d'11.500 quilòmetres quadrats, més petit que la província de Lleida, i té una població d'uns 3 milions d'habitants. Té 563 quilòmetres de costa i 60 quilòmetres de frontera, tots ells amb Aràbia Saudita. La moneda és el rial qatarià. Un euro, més o menys, equival a 4 rials. L'idioma oficial és l'àrab, tot i que gairebé tothom parla anglès, i per entrar i sortir del país és necessari el passaport. Qatar és un emirat relativament jove. Es va crear el 1971, ja que fins aquell any era un protectorat britànic. Es regeix per una monarquia absolutista i hereditària. L'actual emir té molt clar que ha de posar l'emirat al mapa i ho està aconseguint invertint molts i molts diners en patrocinis i en aconseguir organitzar, tot i les crítiques, esdeveniments mundials, com per exemple el Mundial de Futbol del 2022. Doha, la capital del país, és la joia de la corona i on s'han invertit milions i milions de diners obtinguts del gas natural i el petroli per transformar un petit poble de pescadors, on la pesca i les perles eren les seves principals fonts d'ingressos, en un gran i futurista metròpoli.
Doncs situats a Qatar i a Doha, per on comencem la visita?
Normalment el primer que veiem d'un país o ciutat és el seu aeroport. El de Doha és també espectacular, però jo avui em centraré en la seva terminal de creuers, perquè de fet vaig arribar a Doha en un creuer. Bé, doncs la terminal és, diguem-ne, al·lucinant, moderna, amb barreja de futurisme i tradició i amb un immens aquari que et deixarà bocabadat.
De fet, podríem dir que entres amb bon peu al país i a la ciutat, no?
I tant, i a més, si la visita la comences allà, el primer amb què et trobes és amb el districte o barri de la Mina, un pintoresc barri construït fa poc i que està format per cases de coloraines, carrers empedrats, botigues i restaurants. I al costat trobem una zona comercial amb bars i fins i tot algun gimnàs on els establiments, fixa't Noé, estan a dins de contenidors de mercaderies. Vaja, tot molt original i un contrast brutal entre una cosa i l'altra.
M'imagino, perquè això que les botigues estiguin dins de contenidors és realment original. I m'imagino que com en el cas de Dubai i Abu Dhabi, l'Skyline de Doha també ha de ser espectacular.
I tant, des de la terminal de creuers i des del barri de la Mina ja podem gaudir de la imatge de Doha formada per un munt de gratacels de formes, coloraines i alçades molt diverses. Ara bé, la millor manera de veure'l i admirar-lo és la seguint la Corniche, un passeig per a vianants d'uns 7 quilòmetres de llarg, on també ens toparem amb el monument de la perla que recorda el passat de la ciutat i podem veure, al mig de l'abadia, el monument del logotip del Mundial de Qatar, que representa el número 8, o si preferiu, l'infinit.
I tinc entès que en aquesta zona hi ha el Museu d'Art Islàmic i que l'edifici de color blanc és preciós.
Exacte, és de les construccions més boniques de la ciutat. El museu també val la pena perquè té més de 8.000 objectes d'art islàmic que comprenen un període de més de 1.400 anys. I ja que parlem de museus, n'hi ha un altre també de molt bonic.
Suposo que vols dir el Museu Nacional de Qatar, no?
El mateix. D'entrada ens sorprendrà l'edifici, també de color blanc i que té una forma que recorda les roses del desert. En el museu es pot aprofundir en la història i cultura del país i podem veure una catifa decorada amb, fixa't Noé, 1,5 milió de perles, òbviament, del Golf Pèrsic.
Caram, tu, quina catifa. I des de que hem començat el viatge hem parlat molt de perles, com ara mateix, però segur que hi ha un barri que s'anomena així.
Doncs sí, és el barri residencial més popular i luxós de Doha. Està construït en una illa artificial i està inspirat en la ciutat de Venècia, amb edificis amb façanes de colors, canals d'aigua de color turquesa i elegants ponts. Ah, Noé, i si un dia el lleves i tens un caprici d'aquests cars, no pateixis, perquè en el barri tens un concessionari de la marca Ferrari.
Doncs mira, ho tindré en compte per si em desperto allò amb ganes de comprar. Tant de bo la butxaca m'arribés a tant. Josep, ens has parlat de Venècia i, si no vaig equivocada, a Doha també hi ha un centre comercial inspirat en la ciutat dels canals, no?
Sí, és el centre comercial Villaggio, un dels més luxosos del món. El centre compta amb canals on es poden fer passejos, en góndoles també hi ha una pista de patinatge i un parc d'atraccions.
I què és això del Qatara Cultural Village?
Mira, és un gran parc cultural i d'esbarjo artificial on trobem, que ha sortit del no-res, on trobem, entre altres, jardins, un amfiteatre, una de les millors platges de la ciutat, un teatre d'òpera, botigues i restaurants, i una mezquita decorada amb mosaics de color turquesa i violeta. Però saps què és el que més em va agradar d'aquesta zona?
No, digues.
Doncs mira, el centre comercial dedicat als nens i que l'edifici té forma d'una gran capsa de regals amb llacet inclòs.
Ah, caram. Doncs escolta'm, de gratacels, per això encara no n'has nomenat cap.
És que n'hi ha molts, però potser el més curiós és la torre Aspira, que té forma de torxa. En 300 metres d'alçada és l'edifici més alt de la ciutat. Acull un hotel de 5 estrelles, diverses instal·lacions esportives i un restaurant amb una terrassa panoràmica de 360 graus.
I acabem el recorregut per Doha?
Sí, i ho fem a la part antiga de la ciutat, el Souk Waqif. És el soc o mercat més tradicional. Es tracta d'un conjunt de carrerons on podem regatejar a l'hora de comprar tota mena de productes, com per exemple joies, roba, menjar, llums, imants i animals vius, entre ells, camells.
Camells?
Sí, sí, el que sents. De fet, podem veure camells a l'entrada del barri. I una altra curiositat, a Doha també es fa canvi de guàrdia en el palau de Miri Divan, just davant de la Corniche. Ja us podeu imaginar que els militars es desplacen en camells, en concret 80 camells, en una cerimònia que dura 2 hores al matí i 1 hora a la tarda.
Caram, tu, això sí que és un contrast.
Sí, sí, és un contrast perquè, a més, veus els camells en tota la ciutat moderna al fons. Només una última cosa, abans d'acomiadar-nos. Si teniu por a la calor a l'hora de visitar Doha, no cal que patiu, perquè en alguns carrers hi ha aire condicionat.
Caram, tu, tots són excentricitats en aquest país. Doncs Josep, com sempre, un plaer. Moltíssimes gràcies, fins aviat.
Fins aviat, bon dia.
La primera pedra.
I mentre agafem idees per possibles viatges, per propers dies de vacances, volem gaudir del camí. I en Jordi Margarit ens fa propostes de sortides per casa nostra. Jordi, bon dia.
Bon dia, Noé. Avui us parlo d'una població on la seva perspectiva i el seu encant és en el seu conjunt, però no pas dins, sinó vist des de fora. Som a la Garrotxa i acabem de deixar enrere Banyoles. Quan us digui el lloc, tothom farà «I tant!». Molts ho diran, però només l'han vist en fotografia. En viu i en directe és molt més espectacular. Som-hi! Per les pistes que us he donat, potser haureu endevinat que parlo de Castellfollit de la Roca. Impressiona veure'l des de la carretera abans d'accedir-hi. Una població literalment penjada per sobre d'un espadat immens. I no és cosa d'un punt determinat que s'aboca per sobre de les roques. Que va, és tot el poble allargassat que descansa sobre una cinglera basàltica de gairebé 1 quilòmetre de longitud i a 50 metres d'alçada. D'aquí el seu encant meravellós quan la contemplem des de sota. A Castellfollit segur que l'haureu vist en desenes de pintures i de fotografies. Les seves cases flotants i el perfil espectacular de la seva església captiven artistes de totes les especialitats. Jo sempre he pensat que no entenc com els veïns s'han acostumat a aquesta vida arran d'espadat. Per ells és ben normal i quotidià. A nosaltres ens provoca una curiositat inimaginable fent-nos repetir la visita una vegada rere l'altra. Si us apropeu a Castellfollit de la Roca a la Garrotxa, reincidireu, sí o sí?
Estem a 3 dies de Sant Jordi, el gran dia dels llibres, i per això avui tenim a la Eva Comas Arnal. Eva, bon dia, molt benvinguda.
Hola, molt bon dia.
Teníem moltes ganes de xerrar amb tu perquè sí, és que no? Necessitem consell.
Home, jo ja he vingut carregadeta amb la meva motxilla plena de llibres.
Que Déu-n'hi-do, eh? Sí. Perquè és que estava pensant, quan anaves traient els llibres de la teva motxilla... Sí. Quin pes ha portat avui l'Eva?
Ja, però un pes agradable.
Agradable.
I a més que t'acompanya, que a dalt de l'autobús pots treure sí. el llibre, mirar-te els dibuixos, mirar-te...
Doncs... Agafar el metro i en comptes de posar el mòbil davant, home, posar un llibre és clar. Un plaer.
I tant, i tant.
Sobretot els que matinem i agafem el transport públic, és fantàstic.
Sí.
Escolta'm, però volem fer obsequis aquest Sant Jordi.
Sí, sí, sí.
I també algun per nosaltres.
Exacte.
I volem consell. Comencem pels més petits,
pels més petits, sí. I jo el recomano i recomanaré a tota l'audiència el llibre per nens a edat més o menys 8-10 anys, fins a 10 més o menys. Jo crec que és el llibre infantil que a mi més m'ha agradat dels que he llegit. Es diu Quantes arrels de gerd necessites per ser feliç?
Que bonic el títol.
És una pregunta, no? Està escrit per Montse Junyell i il·lustrat per Pep Boatella i l'edita Coma Negra. I per una banda parla sobre sentiments, parla sobre natura, és una història de castors, molt, molt, molt interessant, però a mi el que em fa gràcia és que és com una aproximació dels nens a l'economia també. Perquè es parla dels recursos i d'una manera, clar, ja podem preveure, no?, què és el que ens acabarà dient la història, no? La felicitat i els recursos, quina equació conjuminen, no? Llavors, té unes il·lustracions
precioses,
molt boniques, que a més tot el text s'integra amb ells i anem passant per tot el bosc, amb tots els animals, no? Hi ha un moment que apareix la lluna i tot el text queda integrat a dintre de la lluna mentre els castors parlen. Són unes il·lustracions que no són allò detallat, sinó que també és una mica així abstracte, no?, en certa manera, arbres rectes i bé, jo crec que és una bona lliçó moral, sí, sí.
És d'aquests llibres que ens vindrà de gust llegir amb els petits, és
sí,
a dir,
sí.
fer un creuament de generacions,
I
no?
I tant, sí, sí, sí.
Doncs mira.
Quantes arrels de gerd necessites per ser feliç?
Aquest és el primer que recomanem pels sí. més petits. Ara anem a un que pugui ser també, per exemple, per adolescents, podria ser.
Exacte.
Tot i que també,
també els adults
ens encanta llegir aquest tipus de...
És que, clar, un bon llibre, aquest de quantes arrels de gerd necessites per ser feliç...
També podria ser per un
adult. Jo diria que de tots els que recomano avui, és el que més m'agrada.
Veus? Mira.
Vull dir, no ens estiguem els grans per agafar llibres per petits o per exemple, no sé, Alicia al País de les Meravelles, és fantàstic, no?
Sí, sí, sí.
I aquest que et dèiem que és tant per adolescents com per gent adulta, és l'últim gran llibre del Club Victòria, de Bien Edicions, Jane Austen, tot un clàssic, Orgull i Prejudici, que ens transporta en aquella època a Anglaterra on l'aristocràcia estava perdent poder, no? I, en canvi, la burgesia, la burgesia estava ascendint, no? I es trobaven matrimonis entre burgesos que tenien molts diners però no tenien terres i, sobretot, noies... que a més era allò tan masclista, no? De on col·loquem la noia perquè l'herència tiri endavant, no? I amb tot aquest marc hi ha una història d'una família que el pare és molt, 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 molt graciós, el senyor Bennett, i les seves filles, no? La protagonista de la història és l'Elizabeth Bennett i veurem amb ella, doncs, una història d'amor que ens apassionarà. S'ha de dir que ha tingut 1000 versions, però n'hi va haver una molt, molt clau, que es va fer a la BBC, que aquí jo no crec que s'hagi passat per la tele, però que totes les dones angleses estaven pendents d'aquesta història, i quan sortia el Colin Firth, que era el que feia el paper de galant,
totes s'enamoraven.
I en part tot allò va acabar inspirant la història de Bridget Jones.
Ah.
O sigui, Bridget Jones està inspirada també en Orgull i Prejudici. Que això és una cosa que no se sap. Sembla una història moderna de principis dels 2000, però no, no, està inspirat en Orgull i Prejudici.
Clar, doncs està molt bé, Jane Austen, a més a més aquesta edició tan cuidada que fa...
Sí, que fa Viena, no? Perquè, sí, que està inspirat amb els papers precisament de les parets de les cases angleses, amb el seu símbol a sobre, que aquest cercle que remeta al cercle de Viena, que és una de les altres col·leccions, no?
Uh-huh. Doncs tenim aquest segon títol, Orgull i Prejudici, i ara anem a per un que seria més històric, oi? Aquest és un llibre històric.
Sí, sí. Sempre hi ha a les cases el pare, el germà o la germana que no li agrada llegir novel·les. I llavors, però que generalment potser els agrada la història, i aquest llibre que avui presento, que és una biografia d'Alfons el Magnànim, editat per Edicions Sidillà, jo crec que pot interessar a moltíssima gent. Cal dir que Edicions Sidillà és una editorial petitona, però que ha fet l'esforç de presentar aquest gran clàssic de la literatura que ens parla d'una època, que és el Renaixement, que jo penso que és una època importantíssima, no?, per la història de la humanitat, i ens presenta un rei de la Corona d'Aragó, ja de l'època dels Trastàmara, és a dir, no és el casal típic que ve de Jaume I, el Conqueridor i tot plegat, sinó que ja és la casa dels Trastàmara, però és un rei interessant perquè això estem parlant de segle XV, recordem que la Corona d'Aragó es va expandir cap a tota la Mediterrània i va agafar tot el que és el sud d'Itàlia, la part de sota de la bota, i també part de Sicília, no? I Alfons el Magnànim, quan va ser rei aquí a Catalunya, va decidir de traslladar tota la cort cap a Nàpols. Llavors, és el moment, estem en el moment en què s'estan descobrint els antics manuscrits clàssics, en els que s'estan fent les pintures renaixentistes, i ell està en contacte amb tot aquest ambient, i està en contacte amb Lorenzo Valla, amb tots els descobridors i filòlegs de textos clàssics. Llavors, ell tenia una residència preciosa al costat del mar, i en allà reunia tot el seu cenacle d'intel·lectuals, d'artistes, i per tant és un repàs sobre aquest personatge, que és un dels reis catalans que penso que poden ser més interessants i que són poc coneguts, no? Mm-hmm. Potser coneixem molt això, Jaume I, Pere III el Cerimoniós, però aquest personatge, cal dir que és...
Sí, que aquest és el que passava més a la motxilla,
sí, que tenim, tenim teca, no?, a llegir,
però... Sí, és un llibre gruixut.
Realment interessant.
Però molt ben editat i com dèiem, que és una part de la història de Catalunya també molt, molt, molt interessant, Alfons el Magnànim.
L'escriu un estudiós, no?, que es diu Alan Reeder.
Molt bé, doncs ja tenim aquest per als que els agradi més la història, i de fet és un llibre que podem tenir a la biblioteca d'aquells que formen part de l'arxiu.
Exacte,
gairebé
sí,
de la nostra biblioteca.
Sí, que el podem obtenir ara, no? El podem regalar ara i
llegir-lo quan ens vingui de gust.
Sí, senyor. Sí.
I un altre d'una, en aquest cas és una dona, no?
Exacte, sí.
Que la portada ja és suggerent amb aquesta magrana, no?
Una magrana oberta, no? Mm-hmm. Fa referència... El mar terra endins fa referència, amb tota aquesta portada publicat per Coma Negra, a un dels llibres que fa més o menys 3 anys es va publicar de la mateixa autora, que és una autora armènia, Nariné Abgrain. Sí, que a mi me'l va fer descobrir la seva traductora, que és una traductora impressionant, que a mi m'encanta, és una traductora del rus, però que també ha fet coses de l'anglès i d'altres idiomes, que es diu Marta Nin, una traductora jove i que ho fa realment bé. Deia que remet tota la coberta del llibre amb aquesta magrana que et fa ganes, no?, de menjar i també de llegir, a un altre llibre de la mateixa autora, que es va fer molt famós això fa 3 anys, i que es diu I del cel van caure 3 pomes, que en aquell cas teníem el dibuix de les 3 pomes també allò, molt gustoses, no?
Les fruites uneixen aquesta escriptora.
Sí, doncs la història comença que són 4 dones que estan al voltant
d'una persona que acaba de morir, no? I comencen a rememorar la història, no? d'aquell personatge. Una mica hi ha històries, no? també en la literatura, o per exemple Cinco Horas con Mario, no? allò, davant d'un cadàver fer un diàleg o fer un monòleg, no? I realment té un univers interessant, no? I del cel van caure tres pomes tractava, doncs era una dona vella, començava solitari i tot plegat. Aquí també, no? El paper dels records té molta importància.
I de la introspecció també.
Sí, sí, sí.
Doncs El mar terra endins,
sí,
és aquesta recomanació. Anem per la darrera.
Sí, sí,
que
sí.
No sé, per qui creus que aniria dirigit aquest darrer?
No
per
sé,
qualsevol, perquè
sí,
són contes.
Sí, a més, el dia de la liberació, jo el tinc en castellà, però em sembla que també tenim ja versió catalana, de George Sanders. És un escriptor nord-americà que la revista Time considera que és en aquests moments l'autor de contes més important que han donat les lletres nord-americanes. Que està escrivint actualment, no? Narració sobre el present, molts personatges, molt de diàleg, constantment estem
en converses.
Això, amb escenes, amb converses, frase breu, moments molt, molt quotidians, no? I jo crec que és una molt bona proposta per a aquelles persones que els agrada molt la literatura, però els agraden molt les històries actuals i tampoc no allò coses molt conegudes, no? Jo ara et deia, jo tinc moltes ganes de llegir l'Eva Baltasar, el seu nou llibre, encara no l'he pogut llegir, per tant no el vull recomanar, però a mi és el que em autoregalaré el dia de Sant Jordi, no? Però potser això, no? Aquí a Catalunya dius, oh, Eva Baltasar, és superconeguda, però... És allò típic, aquest llegeix tant que qualsevol llibre que li regali ja l'haurà llegit, no? Allò, els més coneguts. Doncs, per exemple, George Sanders no és allò una veu que soni, almenys aquí a Catalunya, però que és una molt bona proposta per tota aquella gent que li agradi llegir.
I molt reconeguda, també.
Sí.
Jo crec que començàvem dient que el metro és un gran lloc o el transport públic per llegir aquest llibre. Seria molt oportú perquè són contes, no?
Sí,
és a dir, que potser
sí.
Un trajecte ja te n'has polit un o dos.
Són contes que no són molt, molt breus, val? O sigui... Que sí, que és això, però la gràcia, això que deies tu ara, no?, d'anar al metro, és també que és com tan frase breu i que és fàcil de llegir, doncs que ens pot acompanyar en un trajecte.
George Saunders, el dia de la liberació, de la liberació...
Alliberament, en català.
Alliberament, exacte.
Sí, sí.
Però que tu el tens aquí en castellà, sí, que és el dia de la liberació.
Sí.
Doncs escolta, va, jo crec que tenim material suficient per, sí, passar un Sant Jordi fantàstic i triar,
sí,
segur que molt bé. Ara... El consell seria el 23 d'abril.
Sí,
remenem,
home, passegem,
descobrim...
I tant. Sí, 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 sí.
I
si tenim allò un autor predilecte, anem a parlar amb ell, perquè
clar,
als escriptors els hi fa moltíssima il·lusió
aquest contacte,
no?,
directe,
el contacte,
no?,
directe amb la gent i tant. Sí,
sí, senyor.
Sí, sí.
Doncs escolta, que tinguis un gran Sant Jordi.
Igualment.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
A revisar les nostres finances, volem parlar amb l'Edu Conti, que ell és expert en finances personals. Molt bon dia, Eduard.
Molt bon dia, Noé, què tal?
Doncs amb ganes de que ens expliquis aquest personatge que avui ens has portat, Daniel Kahneman, ho dic bé,
sí,
psicòleg israelià-americà, és a dir, amb les dues nacionalitats, que va morir ara fa molt poc, el 27 de març, als 90 anys, per això. Per tant, suposo que una trajectòria professional llarga, també.
I tant, molt llarga. Mira, jo he triat aquest personatge i m'agradaria molt parlar-ne a la secció d'Economia Domèstica, perquè Daniel Kahneman va dedicar una part important, molt important, de la seva vida a investigar com les persones prenem les decisions econòmiques, fins a convertir-se en el gran exponent d'una disciplina que s'anomena l'economia del comportament, que cada cop se'n parla més, i Kahneman va ser el primer psicòleg, ojo, en rebre el Premi Nobel d'Economia l'any 2002, és a dir, ja fa 22 anys, però aquesta és una mica el gran titular, no?, del personatge.
Clar, perquè et porta una pregunta inevitable, és a dir, què té a veure psicologia i economia?
Mira, la teoria econòmica, De fet, està molt relacionada amb com els humans prenem decisions. Però, curiosament, el corrent principal de l'economia sempre ha considerat durant... durant molts anys, perquè ara això que també està començant a canviar des de fa un temps, el que diu la corrent principal de l'economia és que els humans som completament racionals a l'hora de prendre decisions. Aleshores, aquest ésser humà assenyat es coneix com Homo economicus.
Ah.
Homo economicus. No havia sentit a parlar de l'Homo economicus?
No, mira.
Doncs és l'ésser humà que pren decisions econòmiques racionals. Aleshores, la gran aportació...
Zero emocionals.
Zero emocionals. Mm. Purament robòtiques. Ara que has parlat d'intel·ligència artificial, doncs això, automàtiques i irracionals. La gran aportació de Daniel Kahneman va ser posar de relleu que les persones no som tan racionals. Cosa que tu ja sabies.
Sí.
Daniel Kahneman...
Perquè suposo que ara estem vivint una era en la que tot es parla d'emocions, intel·ligència emocional, etc. Però clar, fa molts anys tot devia venir de nou.
Sí, perquè la teoria econòmica al llarg de tot el segle XX es va anar desplegant, no? Però sempre es va desplegant a partir d'uns preceptes, i un d'ells, un dels importants, era aquesta racionalitat suposada i teòrica de l'ésser humà. Aleshores, a mi em va agradar molt la setmana passada a la secció d'Economia del Xavier Salamartín al Versió RAC1, va parlar també de Kahneman, perquè realment és un personatge molt important dins de l'economia, i el que deia el Salamartín és que Kahneman va demostrar que moltes de les decisions que prenem són més pròpies de Homer Simpson que no pas d'un Homo economicus. M'agrada molt el paral·lelisme, no?, entre posant una banda l'Homo economicus i a l'altra el Homer Simpson.
I si anem una mica més al detall, quina seria la teoria de Kahneman?
Mira, una de les seves aportacions més significatives és la teoria dels sistemes 1 i 2 del pensament. Sistemes 1 i 2. Kahneman explica que el pensament humà pot ser dividit en dos sistemes. El sistema 1, que és el sistema ràpid i intuïtiu, i el sistema 2, que és més analític. Per tant, seria el cervell, doncs, que funciona d'aquesta manera. Això ens ajuda a comprendre com les persones prenem decisions econòmiques basades tant en la lògica com en la intuïció. És a dir, que tenim aquesta guerra interna entre la raó i l'impuls. Però és una guerra que existeix. Llavors, d'alguna forma, quan parlàvem això de la teoria econòmica, aquesta que no tenia en compte la part més emocional, estàvem suposant que les persones... el que domina, bàsicament, és aquest sistema analític, no? Quan en realitat sabem que el que hi ha és una guerra entre tots dos, no? Entre l'impulsiu i el més analític.
Per tant, no som màquines racionals.
En absolut. El Homer Simpson, impulsiu i caòtic, tots tenim dins, té moltes coses a dir a l'hora de decidir, per exemple, si ens gastem 100 euros al mes en cerveses o estalviem aquests 100 euros... per les vacances o per la jubilació.
Per tant, no deu ser fàcil plantar-li cara al Homer Simpson.
No, gens fàcil, perquè el sistema 1, que és l'impulsiu, és molt poderós. I per això, per exemple, és tan difícil anar al gimnàs, seguir una dieta sana, estalviar... Són coses que sabem que hauríem de fer, per això ens ho diu la nostra part racional, però en canvi ens costa molt perquè en realitat no som homo economicus. No som homo economicus. Però... ja és un pas endavant, ja és una cosa molt important que siguem conscients de com funciona el nostre cervell.
I què podem fer perquè la nostra part impulsiva, aquesta que no controlem tant, no perjudiqui la nostra part de salut econòmica, no?
Sí,
que no la perjudiqui.
Clar, sí. Mira, una de les coses que més ens costa, estic generalitzant, és estalviar. Estem d'acord,
sí,
no?
Sí, totalment.
Ens costa.
No ens duren, els diners no ens duren.
No duren. I no sempre, aquesta dificultat per estalviar, no sempre és culpa dels salaris baixos del nostre país, dels quals hem parlat moltes vegades, no?, en aquesta secció, com per exemple els problemes de la classe mitjana per arribar a final de mes. Però està clar que no sempre la culpa de no estalviar la podem atribuir a la falta d'ingressos. Hi ha gent que podria estalviar però no ho fa, perquè veu l'estalvi com allò que li queda a final de temps. És una forma de veure l'estalvi. Escolta, si em sobra alguna cosa, és que hauré estalviat. Però, clar, quan arribem a final de mes ja és massa tard, perquè el Homer Simpson ja s'ho ha gastat tot abans, no? Llavors, hi ha una cosa molt senzilla que podem fer per estalviar, que és donar-li una ordre al banc perquè el dia 1 de cada mes transfereixi l'import que tu decideixis estalviar a un compte d'estalvi. Val? Això és una forma de prevenir...
El Homer Simpson
i els seus impulsos de despesa.
Sí.
Llavors, d'aquesta manera, el que aconseguim és que estalviarem cada mes, perquè estalviar serà la primera cosa que farem, i d'aquesta forma evitem que el Homer el Homer Simpson s'ho pateixi tot.
M'imagino que ara aquesta vessant psicològica suposo que deu estar ja molt reconeguda per la ciència econòmica, no?
Sí, molt més que abans, indubtablement, en bona part per les aportacions de Daniel Kahneman, però la veritat és que encara té molt camp per recórrer. De fet, jo crec que estaria bé citar també altres acadèmics i autors, com per exemple Richard Thaler, un deixeble de Kahneman que l'any 2017 va rebre el Premi Nobel d'Economia, també va ser el segon Premi Nobel de Psicologia Econòmica. Té un llibre que està molt bé, que es diu La Psicologia Econòmica, que el recomano. També hi ha altres autors com Dan Ariely, Morgan Housel. A casa nostra tenim Pedro Rey, professor de SADE, Johannes Müller-Trede, també del IESE, amb els que vaig col·laborar fa uns anys en un projecte i que haig de dir que són dos persones joves però que amb una experiència ja molt àmplia amb el camp de la psicologia econòmica. I també, per exemple, Tomàs Bonavia, a la Universitat de València. També a Catalunya, al Col·legi de Psicologia, té des de fa uns anys un grup de treball de psicologia econòmica que dirigeix Ricardo Cayuela. I vaja, si realment estem, jo crec que, en una fase inicial d'aquesta disciplina, però el que sí que és indubtable, i a més això va arribant també a l'opinió pública, perquè hi ha hagut molta divulgació, és que la psicologia econòmica és important. Tornant a Daniel Kahneman, si algú té més ganes de saber més sobre les teories de Kahneman, recomano llegir Pensar ràpid, pensar poc a poc. Aquest és un llibre dens, però realment molt interessant. Pensar ràpid, pensar poc a poc. Molt interessant. Explica molt bé aquests dos sistemes, el sistema 1 i el sistema 2. Jo crec que siguis o no economista t'interessarà, perquè...
Sobretot per la part psicològica, no?
Exacte.
Que ens afecta a tots.
Ens veurem molt reconeguts amb la forma que tenim els humans de prendre decisions.
I de comportar-nos davant l'economia. Ai, l'economia.
I tant.
Doncs avui hem parlat amb l'Edo Conti, de Daniel Kahneman, i si voleu seguir més coses de l'Eduard, doncs el trobareu a contieconomia.com, contieconomia.com. Doncs Eduard, com sempre, moltes gràcies i ens veiem d'aquí 15 dies.
Perfecte, gràcies a tu.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
Vam dir-ho que ens posaríem romàntics aquests dies perquè ve el dia dels enamorats aquí a Catalunya, que és Sant Jordi.
Sí.
I tu vas dir, va, que te'n portaré una d'uns quants corets.
Bon aquesta... dia.
Bon dia, Joan Maria Moros, molt
però
bon dia.
Però això serà demà, eh?
Ah, la d'avui no és romàntica, no?
La pel·lícula?
Bueno, la pel·lícula no.
No.
Definitivament però és que, no.
No, estava intentant trobar... algun element romàntic, però no.
He vist el si tràiler vols, i em va semblar que m'havien divertida, sí.
Sí, això sí. Però acceptes per romàntic escriure lletres? Escriure, perdona, cartes?
Home, té un toc romàntic, sí.
Tot i que insultin molt.
Doncs,
ja de tant, No, el que passa que està molt bé. Sí que és cert que això ho estava explicant ara abans de començar, que és un cap de setmana molt britànic. Mira, sí.
És veritat.
No et diré pas que no, perquè la pel·lícula és britànica i les dues sèries de demà són britàniques, però és el peatge que s'ha de pagar perquè volies sèries i que estiguessin més o menys bé i que no hi haguessin gaires morts.
Sí.
No?
Exacte.
Doncs, a canvi d'això, la pel·lícula d'avui ens porta a la Gran Bretanya.
Dear Edith, you foxy ass old whore. Carry on. You really are a tricksy old fucker. And you're a sad, stinky bitch.
In the end, I think it's just jealousy.
És que volia que escoltéssim la Olivia Colman, que és... Mira, gairebé diria que només per ella val molt la pena veure la pel·lícula. La pel·lícula està bé per passar una estona i han vist com són aquestes cartes. És a dir, l'Edith Swan viu amb els seus pares i el seu pare és una persona absolutament rígida que no hi deixa passar ni una, que tant amb la seva dona com amb la filla, que ja té una certa edat, és a dir, estem parlant de... jo crec que deu estar cap als 50.
Hauria d'estar més independitzada, no?
Però una mica sí, però clar, és que estem a començaments dels anys 20 del segle passat i hi viu a casa dels seus pares i el seu pare és això, és d'aquells que no deixa passar ni una, maltractador verbal, etc. I ella, l'Edith, rep unes cartes on li diuen de tot, absolutament de tot, és a dir, tots els insults que podries tenir. I la seva sospita és que li envia una veïna seva, la Rose, que en principi semblava que tot molt bé quan va començar a arribar en aquest carrer i a ser veïna seva, semblava que hi havia molt bon rotllo fins que hi va començar això de les cartes. Està basada en una història real que t'ha dit que està molt bé, que fins i tot va arribar al Parlament Britànic. És a dir, tot aquest poble on va passar aquesta història, que és Littlehampton, va viure una autèntica revolució, perquè tothom sabia que hi havia aquestes cartes on li deien de tot menys guapa, i fins i tot va arribar al Parlament. La interpretació de la Coleman és boníssima. Et diria que val tant la pena que l'últim minut de la pel·lícula és...
brillant.
Sí, és que si ella no t'agrada, que és cosa que és impossible, en aquesta última escena funciona. I està molt bé. És Wicked Little Letters, que encara no havíem dit el títol, Pequenyes cartes indiscretes, i sobretot si vas amb això, és a dir, amb aquesta història. Primer, descobrir un tema que pot semblar que sigui molt anecdòtic, però que va ocupar portades dels diaris, que se'n parla al més alt nivell, que revoluciona tota una societat en el seu moment, i que està molt ben explicat a la pantalla, sobretot bàsicament per les interpretacions tant de la Coleman com de la Jessie Buckley, que és el paper que interpreta la seva veïna Rose. I després també hi ha una inspectora de policia que li dona vida la Anjaya Bassan, que està molt bé perquè vas veient també com veu la societat que hi hagi una dona policia. Està parlant dels anys 20. I per molt que la gravetanya en molts temes estigui bé, molts està molt malament, aquest era un. És a dir, amb ella deien agent dona de policia. És a dir, sempre posaven la paraula dona com si no fos suficientment evident i que no podia dur a terme determinades accions. Com, per exemple, ella té un paper fonamental també per descobrir i per investigar tot això que està passant. Però escolta'm.
M'agrada perquè, a més són tres dones, sí, molt potents, sí, i tres personatges que són els protagonistes i que són femenins.
Sí, 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 sí. A més, al capdavant de la història també hi ha una directora. Amb la qual cosa, és una molt bona proposta, sobretot per anar al cinema, això, passar una estona bé i a gaudir de bones interpretacions i d'una història, com a mínim, si més no curiosa.
Sí, sí, sí.
Wicked Little Letters, al cinema. I demà
venen les sèries romàntiques. Sí,
què?
Que mirem farà.
Et fa com molta il·lusió, no?
Bueno, mira, està bé, perquè és que una mica de... Ja sé que és una mica, no sé, pastelós, però jo m'agrada, a mi, de tant en tant.
Sí,
està bé. Totes dues seran molt pastaloses o què?
Pastelós, jo diria que cap és pastelós.
Ah, va, perfecte.
Però és que ni que ho fossin, què és? Que dimarts és el dia...
Sí, que sí, que sí, que toca.
És el nostre dia.
Que sí.
Doncs el nostre, entén-me, sí, el del país.
El del país. Que nosaltres demà donarem material pels
sí,
enamorats.
Sí, demà, exacte, demà.
Per tant, que vagi molt bé.
Que vagi bé.
Jordi, que romàntic ens has vingut avui.
Bon
això és que s'acosta a Sant Jordi, no?
Tu ho has dit. Sí, és que això ja és a tocar. I, no sé, potser la història de la Maya i de l'Alfred és la més romàntica que recordem, no?, dels últims anys. Eurovisió, clar, que és la
Eurovisió,
meva
que és el teu
parceleta.
Sí.
Però, mira, com aquest és el nostre dia dels enamorats, doncs he pensat que el millor és fer això, un especial amor i Eurovisió.
Vile coin plein, ni toi moi in toi. Ni kan bas fal mal, trods moden og strøm, mod det vi ønsker.
Sí, 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 és que bé, l'amor i Eurovisió, bueno, en certa manera hi van impactar junts l'any 1957, el segon que es feia al festival. També el primer que es permetien duets, i Dinamarca quedava tercera amb aquesta cançonet de Birti Wilke i Gustav Winkel, que en el seu moment es van fer molt famosos perquè quan acaben de cantar es fan un petó de 12 segons.
Carai.
Crec que encara és el més llarg que s'ha fet mai en la història del festival, però clar, imagina't, 57, hi havia gent que trobava que això era un escàndol.
Sing, little buddy, sing your song, sing, help all of the one. Sing,
això també tirem enrere, eh?
Sí, sí, són dos anys més tard. Llavors eren una parella d'anglesos, Pearl Cal i Teddy Johnson, que cantaven aquesta Sing Little Bell, canta ocellet, que va quedar segona i... ells van destacar perquè eren el primer matrimoni que participava al festival. També eren parella, els guanyadors del 63 també es van casar, i bé, els del 74 eren dues parelles de matrimonis ultraconegudes. No, però el teatre ha donat molta brasa amb l'Ava aquest any.
No, no, està bé. Sí, és veritat.
Bueno, és l'època més New Age del festival. En concret, l'any 1996, llavors també hi havia una parella entre els suecs. El grup es deia One More Time, el matrimoni Peter i Nan Grovnal. És curiós perquè ell és el fill d'un dels d'Ava, el Benny Andersson. Tenen dos fills i la cançó no podia ser més quadrada perquè ella és l'autora de la lletra i ell la de la música.
Veus que bé?
És maco.
Molt maco.
I van quedar tercers, veus? Fa 20 anys, i amb una història encara més bona que l'altra. Eren els Platin, els representants d'Eslovènia, ells ja eren parella, però ell se li va declarar amb ella el dia que en el seu país els van escollir per anar a Eurovisió, com si aquí fos la final del Benidorm Fest, no? Participaven a la semifinal, es feia el dia 12 de maig, doncs es casaven el 13 l'endemà, i ho van fer a Turquia, que és on se celebrava el festival d'Eurovisió, amb vestits amb la mateixa roba amb la que havien actuat al festival, i amb els testimonis que eren el seu mànager i la guanyadora del Festival d'Eurovisió de l'any anterior, que era la turca, on es feia el festival llavors.
Tot casava i no sé, els hi va donar sort?
No massa. Oh. La veritat és que van quedar pitjors que Marta Roura, que també participava. Però bé, no, més parelles que hem vist a l'escenari d'Eurovisió, sí, per exemple, són Sergi Estivali. Y aunque los años no vuelven, karaoke.
Sí, sí, volveràs. Aquesta cançó de karaoke total.
Una mica, una mica.
Sí, sí.
Ells dos es casaven pocs mesos després del festival, el 1975. També eren parella els eslovacs de 2019. I aquest any tenim uns altres que també estan casats ja. Reconstruïda per dentro. Bueno, que també l'han sentit molt i la sentirem molt, però bueno, té gràcia perquè no només són parella, sinó que a més ells han fet la, ja, la conya de que ella era el cangur d'ell quan era petit, i bueno, pues que té
el seu rotllo,
el seu rotllo.
Sí,
i bueno, això ha de ser bonic, no? Estan parella, estan enamorats. Aquesta setmana, per cert, els veurem a Barcelona i a veure si els podem enganxar. Més enllà d'això, deixa'm que t'expliqui una història. Mira, aquesta noia és Efendi, que va ser la representant d'Azerbaijan el 2021.
Sí, sí, que recordo molt aquesta cançó.
Exacte. Doncs ella estava disposada a cantar aquest Matahari a Rotterdam, com qualsevol concursant, qualsevol any, tot perfecte, i participar a Eurovisió, bueno, com sempre fia, diguéssim, no? Però va passar una cosa que no s'esperava.
A veure.
Que és conèixer a Tix. What can I say? I can't make her stay. When I know that she's so far above, how could she ever love someone like me? Com porta, aquesta melodia?
Sí.
Però, bueno, ell era el candidat noruec.
Sí.
Doncs, a veure, ella ho va dir tal qual en alguna entrevista, que no esperava conèixer algú, però, escolta, és que no només es van embolicar, sinó que és que al final del festival, que durava aquells 10 dies, ja parlaven de casament.
I què?
Bé, no sé si s'han arribat a casar. Sé que fa l'any passat encara estaven junts. I he estat buscant, no he trobat encara no, molt més, però ells els van...
Anyets,
sí, han
no?
actuat cadascú al país de l'altre, ell a Bakú, ell ha anat a Oslo... Bueno, vull dir, no sé, a veure... No sé, jo crec que és una història que realment és molt bonica, perquè a més va néixer i ho vam veure tots, perquè, clar, van córrer imatges a Instagram de com els dos anaven ensucradets per la
Rotterdam. Clar, i Azerbaijan i ell noruec, està molt bé, aquestes dues cultures, és un bon contrast.
Sí, la veritat és que va ser molt maco, i que queda molt bé amb aquesta tonada ensucrada que
està fent. Sí, 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 que triomfi l'amor, i escolta'm, estem parlant de Sant Jordi, però jo vull recomanar als eurofans, no sé si anaves a dir alguna cosa més prima abans.
No, t'anava a dir que segur que hi ha hagut moltes històries d'amor eurovisives, que segurament no tots han estat heterosexuals, però tot plegat jo trobo que és bonic.
És boniquíssim. I si voleu saber més coses d'Eurovisió, aquest Sant Jordi, els que sou eurofans, de veritat, regaleu el llibre d'Eurovisió de Jordi Ramos, si us plau. És que, i tant, val la pena. Està molt ben editat, una portada fantàstica que brillarà només tenir-la a les mans i que us explicarà moltes històries d'Eurovisió.
Gràcies, Noemí, et convidaré al cafè.
Doncs vinga, abans anem a fer el cafè o què?
Endavant.
Vinga, pagues tu.
Jo amb una rosa.
Ai, que bonic. Millor manera impossible. Jordi, que vagi molt bé avui i a Sant Jordi.
Igualment, molt bon dia. Am I falling?